Doncs seguim endavant amb, bueno, amb la ratificació d'un acord de Junta de Govern del nou conveni subvencional modificat entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Sitges per al finançament de l'Escola de Música Municipal per al curs 2010-2011, és a dir, pel curs actual, i l'acceptació de la subvenció atorgada. Es tracta d'una modificació d'una subvenció que en principi s'havia aprovat en el ple del mes de juliol per 50.000 euros, és de 79.000 euros, el que passa és que aquests 79.000 euros continuen representant, segons va denunciar Òscar Ortiz, una retallada del 30% que anava a ser del 50% respecte de la subvenció habitual de l'Escola de Música. Es va obrir un petit debat sobre com aguantarien l'Escola de Música funcionant amb aquesta retallada de subvenció. L'Ajuntament manté la seva aportació de 191.000 euros, però la resta per al funcionament de la instal·lació l'haurà de posar l'usuari, segons es va comentar. També es va aprovar el compte justificatiu de la subvenció atorgada per l'Ajuntament a l'agrupació esportiva de les botigues de Sitges. Es va designar, es va fer la votació en directe de la designació dels membres de les meses electorals amb motiu de les eleccions generals 2011. Bé, no es pensin que es va començar a dir noms ni re per l'estil, simplement doncs el Departament de Secretaria tenia un ordinador preparat i aleshores doncs es va aixecar una funcionària, va apretar un botonet. De fet, el botonet el va apretar Carme Sant Miguel, perquè se li va demanar ser la regidora de més edat que fos ella l'encarregada, i aleshores va apretar un botonet i bé, i el programa ja va fer un càlcul, van sortir les taules i aquestes taules es van imprimir i es van repartir als grups polítics municipals. No es van dir noms, per tant, doncs...
Però diguem així de ràpid va anar l'assumpte.
Sí, sí, perquè de fet sempre es convocava un ple extraordinari per fer aquesta votació. Doncs l'equip de govern ha decidit doncs, que no val la pena fer un ple extraordinari i va decidir incloure-ho en l'ordre del dia del ple. Simplement el fet aquell d'apretar el botonet i de que l'ordinador ja decideixi...
Vaja, com quan en Joan estava als despatxos de la Caixa i hi havia aquell ordinador amb el botó blau, sí, amb la tecla blava, i a partir d'aquella tecla blava sortia doncs, tota la resta. No
es va explicar, allò del... és que allò del número que tiene, que no sé
exactament.
Què... No van dir res d'això.
L'anterior i posterior tal. En fi, feta aquesta votació, com els dèiem, d'una forma molt automatitzada, doncs es va passar al punt següent.
Que es va adscriure al Departament de Patrimoni a la Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Activitats de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat. També es va ratificar, ens va cridar l'atenció perquè no va haver cap paraula sobre aquest punt, es va ratificar un acord de Junta de Govern de la declaració de licitació deserta corresponent al contracte de concessió de manial d'un terreny per la construcció d'un centre docent on s'impartiria formació universitària, professional i de postgraus i la incoació d'expedient d'incautació de les garanties provisionals dipositades per l'adjudicatari provisional. Això era els terrenys on havia d'anar la VIPA, la famosa escola
d'arts escèniques.
D'arts escèniques. Sembla ser que es va fer finalment aquest concurs públic per la concessió del terreny i que s'entén que el grup que inicialment estava interessat ni tan sols es va presentar en aquest concurs. Per tant, doncs, aquest concurs s'ha hagut de declarar desert i aleshores s'han de tornar les garanties. És el punt al que no hi va haver cap consideració ni per part de govern ni per part de l'oposició. Entenem que quan puguem parlar amb la regidora Elena Redondo, doncs li podrem preguntar sobre doncs què passarà a partir d'ara amb aquest projecte, que era una de les parts fonamentals en el seu dia del projecte qual hi ha presentat pel govern de Jordi Bagé.
Recordin que la història havia quedat més o menys en què aquest grup inversor havia sol·licitat a l'Ajuntament l'ús d'alguns espais de l'edifici del Centre de Disseny Audi per començar les classes.
A l'espera
de poder construir aquest edifici.
Però ara resulta que s'ha declarat desert. Ah,
exactament. O sigui que si l'edifici no es construeix, està per veure què passa amb la resta i està per veure què passa en general amb aquesta Escola d'Arts Escèniques, que recordem no era una delegació de l'escola de Paul McCartney, sinó que aquest grup inversor s'havia posat, el grup Montcau, s'havia posat d'acord amb l'escola de Paul McCartney per poder utilitzar el seu nom en aquest centre que tindria la seva seu aquí a Sitges.
Les últimes notícies que teníem era que el grup Montcau ja s'havia retirat d'aquest grup interessat en la inversió. Per tant, doncs, veurem si realment se certifica que, en principi, com a mínim, s'ajorna sine die, doncs, la construcció d'una Universitat de les Arts a Sitges. Següent punt, l'aprovació de la desestimació de la petició de restabliment econòmic de l'equilibri financer de la concessió administrativa de la gestió del servei de la llar d'infants al Cerculet, i el següent, que anava a continuació, el mateix, però per la llar d'infants La Moixiganga. De fet, l'empresa Educare, gestora del servei de les dues llars d'infants, havia reclamat a l'Ajuntament el pagament dels extres que li havia suposat per l'empresa el pagament en el seu dia d'un increment salarial a les educadores arran d'una carta que va signar l'anterior regidor d'Educació, Javier Fernández. L'Ajuntament ha desestimat, a través, i en aquests dos punts passen per ple, ha desestimat aquest increment perquè entén l'Ajuntament que està fora de la concessió, del contracte amb la concessionària, i que, per tant, doncs, les relacions laborals de la concessionària amb les seves treballadores són exclusivament de la concessió. Aquí es va obrir un debat, i ara l'escoltarem, el debat sencer. La regidora d'Educació, Vinyet Lluís, va dir que s'han desestimat les al·legacions. Òscar Ortiz entén que la solució del problema de les professores, de les educadores, de les llars d'infants, només passa per un acord multilateral amb la participació d'elles mateixes, de l'empresa i de l'Ajuntament. Vinyet Lluís va dir que no es pot variar una concessió administrativa, no hi hauria una justificació que permetés modificar el conveni. Caldria fer una nova licitació, i de fet la solució, ja apuntada en el darrer ple pel govern i ratificada també en aquest ple, és que la solució al tema vindrà per un nou procés de licitació, però aquest nou procés de licitació, també a preguntes de regidors de l'oposició, no serà fins l'any que ve, i per tant no serà d'aplicació fins al curs 2012-2013. Per tant, com a mínim per aquest curs no hi hauria...
Aquest any serà en blanc, per dir-ho
així. No hi hauria solució pel problema expressat per les educadores. Ricard Vicente, del grup municipal socialista, va expressar el suport també del seu grup a les educadores, i Vinyet Lluís va respondre a Ricard Vicente que no s'estava jugant amb ningú, i que fins i tot l'empresa ha acomiadat a una educadora. Jordi Mas va recordar que també és un tema pressupostari, no es va assumir una ampliació del servei sense tenir un pressupost per destinar per aquesta ampliació. I aleshores li va preguntar a Òscar Ortiz que si realment es destinen aquests diners a la concessió, què s'hauria de deixar de pagar. Òscar Ortiz es va mostrar perplex, va dir que entre tots potser trobarem en què podem deixar d'invertir, però que és qüestió tot plegat de voluntat. A partir d'aquí, l'alcalde li va demanar al secretari que expressés quina és l'opinió legal de l'Ajuntament al voltant de la possibilitat d'incrementar els diners que l'Ajuntament li dona a la concessionària perquè la concessionària pugui fer-se càrrec d'aquest increment de sou per a les educadores. El secretari primer es va mostrar reticent, ho sentiran, a respondre, però finalment va acabar dient que modificar el contracte amb una concessionària trencaria les regles del joc, perquè si la concessionària s'ha presentat i ha guanyat un concurs amb unes condicions econòmiques, modificar, diguem, a mitja partida aquestes condicions econòmiques posaria en situació d'indefensió, en situació de greuge comparatiu, a la resta d'empreses que en el seu dia poguessin haver optat en aquesta concessió i que haguessin estat rebutjades perquè la seva oferta econòmica no era superior a la que oferia l'empresa adjudicatària.
D'acord, nosaltres mateixos pensàvem en si es podria extrapolar aquesta situació tan clara i entenedora que va explicar el secretari, la qüestió dels museus, quan es va licitar per una empresa aquests 6 milions i després resulta que ara se n'afegeixen un de més, i diguem-ne que les dues parts estan d'acord amb allò de la baixa temerària. No és el mateix cas, però diguem-ne que es tracta també d'una modificació substancial, que en aquest cas el secretari diu que no es pot fer perquè s'entraria en un greuge comparatiu, per dir-ho així, que podria provocar, diguem-ne, una situació legal afegida amb les altres empreses que es varen presentar a concurs i que, diguem-ne, no tenien les condicions econòmiques que va oferir Educare 21. O sigui que no es pot modificar que res.
En principi, no. Ja diem que el secretari no va ser, no va voler ser excessivament explícit, i que el govern el que va aprovar o va instar que fos el secretari el que donés l'explicació tècnica pel qual el govern no hi donava una solució directa al problema de les educadores.
O sigui que té relació amb la que ja s'havia exposat en anteriors plens, que els contractes establerts no es poden modificar així com així, més si no hi ha consignació pressupostària, etc, etc.
Ricard Vicente va dir que aquí s'estava per buscar solucions i que doncs aleshores una miqueta tothom s'havia de posar les piles, i fins i tot va preguntar si amb les taxes es podia fer alguna cosa. Vinyet Lluís va respondre que no n'hi ha prou, que es pot mirar per una banda o per una altra, però que en principi no troben solució en aquest problema, i Miquel Forns va tancar el debat dient que ara no és possible i només ho serà amb una nova licitació. I va recordar a Òscar Ortiz el fet que el mateix Òscar Ortiz va utilitzar el terme retallar d'altres punts per doncs tractar de posar aquests diners o de trobar aquests diners i de trobar una consignació pressupostària d'aquests diners per pagar les educadores. Li va dir a Miquel Forns a Òscar Ortiz que ell mateix, després de molt criticar el terme retallades, doncs havia utilitzat també el terme retallades per retallar d'altres coses i consignar-les doncs aquest increment de sou per les educadores. En qualsevol cas, el debat es va tancar aquí. El tema no es va tancar aquí, perquè el tema va sortir en algun punt més, tant en preguntes després que feia la CUP en el torn de preguntes dels grups polítics municipals, com després també per part de les mateixes educadores, que van expressar el seu desencís de nou per segon ple consecutiu en el moment de les preguntes del públic. Encara no tenim l'àudio, esperem doncs en uns propers plens ja poder comptar també amb l'àudio de les intervencions del públic, però bàsicament doncs mostraven el seu desacord per la manca de solucions expressades per l'equip de govern. Les educadores van dir que en principi doncs que els hi sembla molt bé que tothom els hi sembli que tenen raó.
El suport de tothom.
Però que amb el suport moral no n'hi ha prou, perquè el que tenen elles ara és un problema. Ja hi ha una educadora que ha estat acomiadada i que tenen por també doncs, que si els números no surten, doncs les coses continuïn anant pel pedregar, i que en qualsevol cas l'increment que se'ls havia promès en el seu dia, doncs entenen elles que estaria consolidat i que per tant l'Ajuntament tindria l'obligació de fer-lo complir.
Ho intentarem preguntar també, perquè està per veure si el contracte de concessió estableix un nombre de treballadores o un nombre, això ja no ho sabem, però en el sentit d'aquesta preocupació que poden tenir les treballadores per si hi haurà un cert degoteig de personal en els propers mesos, toparia també amb algun contracte que establís que hi ha d'haver tantes treballadores, o que establís, diguem-ne, aquella normativa que se suposa que hi ha d'haver en aquests centres. Veurem si és així o no. En qualsevol cas, aquest debat comença
amb la regidora d'Educació, Vinyet Lluís.
Des de l'empresa Educare es va rebre a l'Ajuntament unes al·legacions on demanava el restabliment de l'equilibri econòmic, i una vegada fets els estudis a través dels tècnics de la casa, tant d'intervenció com de secretaria, doncs diuen que no s'accepten aquestes al·legacions i el procediment encara continua obert. Gràcies.
Gràcies, senyor Lluís. Alguna paraula més? Senyor Òscar Ortiz.
Il·lustríssim senyor Batlle, en aquest punt la CUP ens abstindrem, ja que considerem que el camí que cal seguir en l'actual moment és un camí de negociació multilateral entre l'Ajuntament, les treballadores i l'empresa, per tal que es pugui arribar a un acord satisfactori entre totes les parts. No podem quedar-nos de braços plegats mentre les treballadores de les llars han d'afrontar una retallada salarial del 25%, quedant-se en un míser 60% del salari que cobren les treballadores de les llars dependents de la Generalitat. Aquesta reducció, com tots fàcilment podem entendre, provoca una sotregada en les economies familiars d'aquestes treballadores que, òbviament i de manera comprensible, afectarà a la qualitat del servei que es dona. Tot i que gràcies a la seva professionalitat, 3 mesos més tard, aquesta minva encara no s'ha produït. És necessari no oblidar aquestes treballadores. Com indica el document que s'adjunta en aquest punt, el contracte de licitació pot ser modificat si hi ha un acord entre les parts, com en tot contracte. Els demanem que, si us plau, es posin a treballar per arribar a un acord que pugui fer que aquestes treballadores puguin fer la seva feina amb unes condicions laborals i salarials dignes. Creiem que és compartit per tots, que aquest aspecte, l'educació dels infants de la vila, és un aspecte cabdal. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Senyora Vinyet-Lluís.
Sí. A veure, en principi crec que va quedar ben clar a l'altre ple que aquestes modificacions es farien amb una nova licitació. Estem treballant amb aquest tema. El que sí que vull dir és que, i que quedi clar, que no es pot fer cap modificació d'una concessió administrativa i cap augment ni cap variant. Això es va fer en un moment, el 2007, i d'alguna manera, entre disfresses, es va poder assumir una pujada de 200 euros quan tampoc es podia fer, però es va poder disfressar amb una sisena hora que es va posar a les escoles. En aquest moment no hi ha cap justificació que pugui modificar aquest contracte. I jo torno a preguntar, senyors del PSC, l'any 2010, que vostès ja van rebre un informe al juliol d'intervenció i secretaria de l'Ajuntament, per què no van ser valents i van signar el que es havia compromès el senyor Javier Fernández a pujar-los els 300 euros i que l'empresa els pogués cobrar, que aquests 300 euros l'empresa els ha pagat, l'empresa concessionària, i l'Ajuntament no els pot pagar? Jo m'agradaria que poguessin contestar-me aquesta pregunta. I evidentment vetllarem perquè en la nova concessió administrativa, en la nova licitació, puguem assumir aquesta quantitat que crec que les educadores es mereixen, però que estem lligats de peus i mans en aquest moment. Gràcies.
Gràcies, senyor Lluís. Senyor Ricard Vicente té la paraula.
Sí, senyor alcalde. Sí, senyor alcalde, ara sí. Jo, senyora Lluís, no li podré contestar això per una qüestió òbvia, el fet de que no hi era en l'antic govern. Si un altre company ho pot contestar, li contestarà. Jo el que li volia comentar, i no per entrar justament amb els passats i amb els presents, perquè una vegada més torna a passar amb aquest ple, suposo que ens hi anem trobant, cosa que crec que ni és agradable ni és operativa, és, amb la línia que també ha comentat el company Òscar Ortiz, és quina és la manera de trobar la solució amb aquestes treballadores. I tal que deia que era impossible modificar la situació contractual, i aleshores jo em faig la pregunta, i si cal que me la contesti el senyor secretari, si en el seu moment es va fer alguna cosa il·legal, i per tant demanaria un informe al respecte que digués que allò que es va fer no era possible i per tant que ho va signar, doncs que s'expliqui. I de l'altra, dintre els motius que sé que he llegit en el dictamen que posa que es podrien considerar canvis, modificacions en el contracte, aquelles que obeeixin a raons d'interès públic derivades per necessitats noves o causes imprevistes, si d'alguna manera, i no ho dic amb acritud ni amb hostilitat, si d'alguna manera podríem treballar-ho perquè la situació que una treballadora de suport de menjador hagi d'haver estat acomiadada és una modificació que obeeix a una raó d'interès públic, com estem tots d'acord. Només demano la manera, a partir d'ara, de treballar-ho i per tal de solventar-ho tan aviat com sigui possible. Li demanaria algun tipus de termini per saber en què estem treballant i també les persones que estan aquí davant d'educadores puguin saber en quins marges ens estem moguent. Gràcies.
Gràcies, senyor Vicente. Senyora Vinyet-Lluís.
Mira, ens sap molt greu que des del Partit Socialista diguin això quan realment no es van posar les piles i van pagar el que havien de pagar. I l'Ajuntament té una deuta amb el concessionari que per això ens ha fet aquestes al·legacions de 300.000 euros perquè, evidentment, ho ha pagat i no ho ha cobrat. Val? A part del que es deu des del mes de gener, que a més estem mirant de pagar, no una llar, no, estic parlant de les dues llars que també puja sobre uns 300.000 euros. Vull dir que no estem jugant aquí amb ningú, estem fent les coses sèries i estem treballant. L'empresa que ha fet, acomiadat amb una monitora, amb una educadora, és una educadora que estava treballant a la llar d'infant La Moixiganga. Tenia contractes d'aquests eventuals, no tenia un contracte seguit, no tenia un indefinit, i aleshores l'empresa ha considerat que degut a tots aquests endarriments que tenim amb ell, doncs que no pot donar un servei com el que ell voldria donar. Però també sabeu que us ha posat una de les educadores auxiliars de menjador 2 hores més cada dia. I el que jo li he demanat és que es pugui substituir a les persones quan estiguin de baixa. I això és el que estem tramitant ara en aquest moment i estem parlant perquè no s'enredereixin més les coses. Gràcies.
Gràcies, senyora Villalluís. Senyor Jordi Mas, havia demanat la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. No, només per comentar que realment no és només un tema de, diguéssim, formal, de legalitat, de modificació d'un contracte o no, sinó també és un tema de pressupost. És a dir, realment el problema és que es va assumir una despesa, es va assumir un servei sense tenir pressupost, sense tenir una partida consignada per fer això. Per tant, és a dir, la responsabilitat no és només de modificar d'això el contracte, sinó de que realment no hi ha pressupost material al pressupost d'aquest any per fer front a aquesta despesa. Aquest és una mica el problema. També haurem de començar a pensar, quan fem propostes als grups de l'oposició, jo valoro molt la seva iniciativa, que també ofereixin quina via per pagar-ho, quina font de finançament, què s'ha de deixar de pagar per pagar això que vostès proposin, perquè realment estem en una situació tan dramàtica que no ens facin propostes si no diuen, per favor, què deixem de pagar. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Nosaltres seguim perplexos des que vam presentar la moció amb el que s'ha fet i com està aquesta qüestió des de l'anterior govern que teníem, però és que també restem perplexos una mica cap a vostès com a nou govern. Vostès diuen i repeteixen que les coses estan clares, que les coses han de fer-se sota la legalitat i de manera seriosa. També diuen que no només és un aspecte de legalitat, sinó que és un aspecte de pressupost. Ja ho dèiem, que es pogués doncs reservar una partida pressupostària en el proper pressupost 2012, retallant d'on? D'alguna banda, no? Haurem de treure diners d'alguna banda per ficar-ho a les llars municipals. I de quina manera? Doncs bueno, decidint entre tots el que és prioritari i el que no. Hi ha moltes coses, potser en aquesta vila, que a través de la participació, a través del debat, a través de l'estudi, del consens, entre tots, no només partits polítics, sinó sortint d'aquests murs d'aquí, doncs potser trobarem què podem deixar d'invertir a Sitges, que és fútil o que no és prioritari, per destinar-ho cap a les llars municipals, per destinar-ho cap a la salut i per destinar-ho cap a un munt de serveis que són necessaris i considerem que són bàsics. Es podria fer una nova modificació, creiem, del contracte, de la licitació. Les coses poden relicitar. És un terme que hem sentit algunes vegades. Si existeix, vol dir que es pot fer una relicitació. Si, per exemple, hi ha un conflicte amb la companyia CESPA, i es poden arribar a solucions i, per què no, doncs, s'obren relicitacions amb les companyies i modificacions, es pot fer amb d'altres companyies i amb altres serveis. És només tenir voluntat. De solucions n'hi ha moltes, sí, com diu el senyor Mas, doncs, entre tots, i si ho hem de fer a l'oposició, doncs també ho farem i ho volem fer, perquè és el nostre paper, ens exprimim el cap i som originals i mirem sempre els procediments amb els quals ens adequem. Simplement que tinguem en consideració més aquest col·lectiu i aquest servei que estem veient que s'està anant que pot anar pel pedreguer finalment. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Senyora Villalluís, té la paraula, última intervenció.
A veure, m'agradaria que el senyor secretari pogués donar una mica d'informació d'aquesta concessió i si en un moment determinat es pot fer aquest augment o realment els estudis que s'han fet són així, tal com s'ha dit, perquè està tot per escrit. Vull dir que no és una cosa que ens hàgim inventat. S'ha fet tot un estudi seriós del contracte de concessió que té aquesta concessió, aquest concessionari. Vaja.
Gràcies, senyor Lluís. Senyor secretari, té la paraula.
A veure, em sembla que és un tema bastant complex i legal. El que hem de fer potser és remetre'ns als informes que hi ha. Vull dir, hi ha uns informes extensos per part de Secretaria d'Intervenció amb el qual s'explica les possibilitats que hi pot haver de modificació i les que no. Les que no es pot fer, perquè ho entengui tothom, és canviar les regles del joc. Si se va adjudicar amb unes regles del joc, el que no es pot fer després és canviar aquestes regles del joc, perquè el que estem és infringint el principi de publicitat i lliure concurrència. És a dir, si s'adjudica d'una manera i després ho modifico, el que estem fent és evitant que altres empreses que en el seu moment haguessin pogut presentar doncs, amb unes condicions diferents que ara els hi canviem, els hi estem trencant les regles. No? Aquest és una mica el principi. Sí que es pot modificar els contractes, però modificar els contractes, igual que potser es farà amb CESPA o amb altre, que és suprimir part del servei, o sigui, en base a les condicions de l'adjudicació, aquestes modificacions es poden modificar. Clar, que no pots fer és, diguéssim, és canviar les regles per les quals vas adjudicar en favor o en contra de l'administració, trencant el principi que una altra empresa diu, hòstia, jo per aquest preu, pagant aquests sous amb els meus treballadors, doncs m'hi hagués presentat, no? Perquè estem trencant les regles del joc, de la publicitat i lliure concurrència. Aquest és una mica el resum d'una mica dels informes que s'han fet.
Gràcies, senyor secretari. Simplement, senyor Ortiz, per acabar, aquesta situació que ens preocupa i, evidentment... Perdó. Sí. Senyor Ricard Vicente, té la paraula, perdoni.
Sí, senyor alcalde, gràcies. Ja que havia d'acabar el punt, he pensat que interrompre'l. Bé, una mica repetir-me. Aquí estem els 21 per trobar solucions. Cadascú es troba en la seva situació, tant si és oposició com si és govern, i cadascú ha de fer la seva tasca. Jo des d'aquesta cadira han d'entendre que al marge de tot el que hagi passat, i que ho assumeixo perquè són les cicles del partit on te represento, haig de veure la manera de buscar solucions. A partir d'aquí el senyor Mas diu d'on ho trauríem. Si s'ha fixat cada vegada que el ple apareixen punts d'organització interna i de les situacions que depenen del govern, ens anem abstenint perquè considerem que vosaltres sou els qui els encarregats. I ara per ara no tinc capacitat a dia d'avui per dir d'on ho puc treure perquè no tinc els números que té vostè, com entendrà. I com entendrà també, tampoc és ara la tasca que em pertoca. Per exemple, jo faria la pregunta, també per saber si s'ha tingut en compte o si ara encara no és l'hora, de les noves taxes que avui passaran a aprovació de les ordenances fiscals, la que fa referència a les llars d'infants, que també pateixen un augment, aquest augment anirà destinat a un problema com el que tenen les educadores o no hi aniran destinats? Per exemple, és una pregunta que jo em faig. Gràcies.
Aquestes
tasques... Gràcies, senyor Vicente, senyora Lluís.
Perdó.
Resposta.
Aquestes tasques... Bueno, taxes que sortiran com a preus públics, perquè m'han dit avui que tenien que sortir com a preus públics, que per això estan aquí, doncs són per aquest curs. Però amb la nova licitació que es fa pel curs que ve, això és fins al 30 d'agost, la licitació que es faci pel curs que ve ha de ser tot nou, o sigui que s'ha de fer. No s'està estudiant per iniciar aquesta licitació. No té res a veure amb aquestes d'ara.
Senyor Ricard Vicente, última intervenció, ara sí.
Gràcies, senyor alcalde. Sí, però quan arribi l'hora, si es destinaran a això.
Sí, clar, però amb aquesta taxa que, per exemple, avui porto aquí, no en tenim prou. O sigui que haurem de posar una taxa o un preu públic més alt. Però s'estudiarà.
Gràcies.
Perquè aquesta és la intenció, de poder-ho portar a terme.
Justament aquesta és la intenció, que entre tots, entre els 21, trobem la manera perquè aquestes situacions es solucionin. Simplement és aquesta la finalitat. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente, senyor Villalluís, senyor Òscar Ortiz. Gràcies a tots els grups. Insistim en aquest missatge. Ara com ara, això no és possible. Ara com ara, no tenim partida pressupostària per poder-ho fer i no ho farem. Però la voluntat és, amb la nova licitació, posar ordre també en aquest contracte, posar-ho les coses sempre en benefici de tothom. Òbviament, també de les educadores, però per descomptat del sistema educatiu també del nostre poble. Només un apunt, senyor Òscar Ortiz. He escoltat molt atentament la seva intervenció. Vostè, hi ha hagut un moment que ha dit dues coses. Quan el senyor Mas li deia tot el seu discurs de participació, tot el seu discurs de retallades, està molt bé. Inclús, en part, el comparteixo. Però vostè mateix, quan el senyor Mas li ha dit, diu, d'on te pagarem això, d'on t'ho traiem per poder-ho pagar? Vostè ha dit, haurem de retallar d'una altra banda. Vostè mateix ho ha dit. Perquè suposo que és conscient del drama de la situació i que els diners són els que són i que s'han de treure d'una altra banda. I és més, vostè inclús ha dit una altra cosa. Deixarem d'invertir en alguna cosa i en farem una altra. I òbviament el que fa aquest govern és això, deixar d'invertir en una cosa i fer una altra per sortir de la situació econòmica i reduir partides per poder dedicar-les a altres coses. Però fixi's vostè, vostè ha utilitzat el terme retallar, suposo per consciència de la gravetat de la situació.
11 i 50 minuts, dos punts que tenien relació, com els dèiem, un darrere l'altre, sobre la desestimació de la petició de restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió administrativa de la gestió del servei de la llar d'infants, primer de la del Cerculet i després la de la Moixiganga, qüestions que varen posar de nou sobre la taula la situació de les treballadores, de les educadores de les llars d'infants i aquest, bé, i aquesta empara legal i aquesta situació que a hores d'ara, diguem-ne, és desbloquejable només amb la posada en marxa d'un nou contracte de concessió en el seu moment, i per això encara es trigarà un any. Per tant, dona una certa sensació, vaja, no cal interpretar-ho de massa manera, que el debat finalitzaria aquí, perquè no hi ha més, el cargol no pot donar més voltes, tal i com es van desenvolupar els plantejaments ahir, una vegada més exposats d'aquesta forma. Joan, el debat acabaria aquí, bàsicament,
sí,
no?
Bàsicament sí, no sé que aparegui alguna solució miraculosa, però ahir no donava pas l'efecte de que aquesta hi pugui aparèixer.
Per on seguim?
Doncs seguim per la derogació del reglament del registre d'unions consensuals de Sitges. La CUP va mostrar el seu desacord amb aquesta derogació. Entén Òscar Ortiz que es retalla un dret, que és el de la unió consensual. La resposta de l'alcalde Miquel Forns és que la llei ja preveu totes les opcions. Per tant, entén l'alcalde que no es retalla cap dret, sinó que simplement és una qüestió més aviat organitzativa. Fins i tot li va demanar l'alcalde al secretari que també donés una explicació sobre aquest aspecte. A vegades no sabem si el secretari té la màxima voluntat a l'hora de ser didàctic quan ho explica, però el que ens va semblar entendre és que acreditar 2 anys de convivència té el mateix valor que una parella de fet. Una parella de fet, de tota manera, sí que pot anar-se a apuntar al notari, si vol. Però, si no, acreditant 2 anys de convivència, sigui a través des de rebuts compartits fins a un certificat d'empadronament, doncs té el mateix valor jurídic i legal que una parella de fet. I, per tant, doncs, l'Ajuntament no fa, ha eliminat aquest registre que tenia de les unions consensuals. De fet, avui havia prevista una roda de premsa de la CUP que s'ha ajornat per un altre dia per qüestions d'agenda amb
el posicionament, diguem.
Correcte, amb el senyor Eugeni Rodríguez, que en el seu dia el recordem d'aquella famosa manifestació contra l'homofòbia.
De fa 16 anys aproximadament, per on porten veu de l'associació de l'alliberament gai, si no recordo malament, sí. No, una de les associacions, ara n'hi ha més, en el seu moment el senyor Rodríguez era un dels portaveus principals en aquest cas del moviment de gais i lesbians. Doncs estava previst que vingués avui a Sitges, hi ha hagut una qüestió d'agenda, hem de suposar que es posposarà per un altre dia aquesta roda de premsa.
Després, temes econòmics, va haver també diverses modificacions de crèdit, la modificació també de les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Sitges amb un increment de l'IPC en les aportacions als grups polítics municipals. La CUP es va mostrar contrari, entén Òscar Ortiz que no és el moment de procedir a una modificació d'aquest tipus. I es va aprovar de manera provisional les ordenances fiscals dels preus públics per l'exercici 2012. De fet, és l'aprovació provisional, per tant, la inicial s'obre, per tant, el període d'al·legacions. L'aprovació, per tant, de les ordenances serà d'aquí 1 o 2 mesos. Va dir Jordi Mas que el govern té molt en compte la situació dels que pateixen, s'ha realitzat un esforç segons el qual l'IBI pujarà l'IPC i que molts serveis no eren sostenibles, també s'han reordenat nomenclatures. Òscar Ortiz es va mostrar en contra, bàsicament per al·legar, però també per buscar criteris més justos i aconseguir una fiscalitat progressiva. Pau Pérez de Hacha, del grup municipal socialista, va dir que el seu grup li hagués agradat participar d'una altra manera. Se sorprèn el grup municipal socialista de la pujada de l'IBI i també va proposar retirar el punt de l'ordre del dia per assolir el màxim consens possible. Jordi Mas li va respondre agraint-li la bona disposició. Va dir que els regidors havien fet una feina faraònica a l'hora de trobar totes o d'ordenar totes aquestes taxes i preus públics i va mostrar el seu acord en l'oferiment de col·laboració per part dels grups de l'oposició, però també els va demanar que fessin alguna proposta més en concret. Òscar Ortiz va reclamar fins i tot participació ciutadana a l'hora de decidir aquests preus públics i aquestes taxes. Miquel Forns va respondre a Òscar Ortiz que el discurs de la participació coincideix amb el que també fa el govern, però també aquest discurs s'ha d'argumentar, i va resumir els increments o aquestes ordenances fiscals que preveu el govern, repetim, de moment només aprovades de manera provisional, en aquest increment de l'IBI només amb l'IPC, en el fet que alguns increments s'han produït alguns increments en preus públics de serveis, però que la majoria, encara que s'hagi incrementat, no arriben a pagar la totalitat del servei, i també a l'establiment d'una important política de bonificacions, doncs, per ajudar al teixit industrial. Va posar com exemple, per exemple, les bonificacions en les rehabilitacions d'edificis, que doncs poden donar feina també a un sector, al sector de la construcció, o també a les bonificacions quan les famílies portin material a la deixalleria i, per tant, doncs, es poden veure beneficiades també en les taxes de pagament de les escombraries. Escoltem, per tant, aquest debat que començava amb les consideracions del regidor d'Hisenda, Jordi Mas.
Seré breu, malgrat que el dictamen té molta, molta informació. Seré breu per diversos motius. Un, perquè realment es tracta d'una aprovació provisional, amb la qual sí que en certa manera, diguéssim, s'obre, per dir-ho així, la porta al moment a fer modificacions, a fer al·legacions. Per tant, diguéssim, aquesta és la nostra proposta, malgrat, com sempre hem dit, tant als diferents grups de l'oposició com a tothom que vulgui fer al·legacions, òbviament resta oberta aquesta possibilitat de millorar. Segona, perquè el dictamen mateix contempla uns documents de memòria d'alcaldia, d'un informe de recursos financers que expliquen abastament l'abast de la proposta. En definitiva, una mica agafant el fil del que dèiem abans, aquest govern té molt present les persones, té molt present la situació econòmica que està patint avui en dia el ciutadà del nostre municipi. Per tant, la nostra proposta en quant a modificació o no dels impostos és molt clara. Aquella partida que és la més gran partida dels nostres impostos, que és l'IBI, per dir-ho així, puja el que puja l'IPC. És a dir, en algun sentit es manté segons l'evolució de l'índex de preus del consum. En altre sentit, i per una altra banda, i fidels amb aquesta, per dir-ho així, justícia social que creiem hauria d'imperar en la nostra política tarifària, hem realitzat l'esforç des de totes les regidories de, en certa manera, equilibrar els serveis d'una manera més justa, en el sentit de que sigui l'usuari d'aquell servei la persona que es beneficia d'allò que l'Ajuntament li prové, les persones que tenen realment són subjectes del servei, les que tinguin una repercussió en quant al cost del servei, que mai, i repeteixo, mai arriben al cost real del que significa. En definitiva, és una actuació, entenem, de justícia. L'IBI, per dir-ho així, no puja. És cert que moltes tarifes s'han revisat perquè els serveis eren, en certa manera, poc sostenibles econòmicament, i el que sí que s'ha fet és una reestructuració de tarifes per a serveis concrets i determinats. A més, hi ha hagut una reordenació dels codis, per dir-ho així, de la nomenclatura i de la terminologia dels codis de les ordenances per fer-les més homogènies, més intel·ligibles. Hi ha hagut la creació nova d'una ordenança general, i això pensem que és molt important, una ordenança general que regula, que explica, que dona al ciutadà tota aquella informació necessària per entendre la gestió tributària que fa aquest Ajuntament. Era una informació que no estava a l'abast del ciutadà, i amb aquesta ordenança general el que fem és publicitar com regula aquest Ajuntament tota la gestió de taxes, impostos i preus públics. Una vegada més, els convido a participar, a agafar aquesta proposta com a seva i a fer totes aquelles aportacions i al·legacions que creguin convenients. Si no, bàsicament seria una mica aquesta presentació. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Torn de paraules. Comencem pel grup de la CUP. El senyor Òscar Ortiz té la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. En aquest punt, de moment, la CUP hi votarem en contra pels motius següents. Es tracta d'un punt molt important, doncs s'hi regulen els imports de les taxes municipals i els preus públics pel proper exercici 2012. A més, volem tornar a dir que aquest dictamen ha estat entregat molt just en temps i forma com una urgència en la mateixa comissió informativa de dimarts passat, disposant, per tant, per nosaltres de molt poc temps per mirar-s'ho bé. I si hem d'importància, per què votarem en contra? Doncs bé, perquè ens volem atendre al període d'al·legacions com a grup municipal. La CUP volem ser responsables en un tema que afrontarem per primera vegada des que vam seure a l'oposició i pensarem de manera d'obrir la informació de les nostres taxes a la ciutadania. Vostès han anunciat en la memòria d'alcaldia que aquesta revisió cadastral no es farà i l'Ajuntament es veu forçat a incrementar tipus impositius. Serà el 3% de l'IPC d'agost sobre l'impost dels béns immobles i la resta amb increments per ajustar l'ingrés al cost que suposa el servei, sobretot en aquells serveis i activitats que són de recepció voluntària. La CUP hi votem en contra per fer-ne doncs al·legacions i exposició pública amb la participació, ja que creiem en la fiscalitat progressiva, per tal d'afavorir el repartiment de la riquesa i assolir uns criteris més justos a l'hora de fiscalitzar. Doncs considerem que hi ha dos criteris inicials a seguir: baixar les taxes municipals que es paguen indiferentment dels ingressos de les persones i les empreses i pujar els impostos més o menys progressius de manera a aquelles persones o empreses que més tenen i més participen en el finançament dels serveis públics. Les ordenances fiscals són l'instrument de regulació dels recursos propis. La CUP entenem les ordenances fiscals com una eina més per a la transformació social. La política fiscal que marca un ajuntament és una estratègia molt important de cara a la redistribució i socialització de la riquesa. Però no només això, sinó que l'abast d'aquestes permet marcar una política clara en termes claus per nosaltres, com l'accés universal a la cultura, la lluita contra l'especulació urbanística i per un altre model d'urbanisme, com també l'ideal cap a una societat més sostenible. Però bé, estem en crisi i ho intentarem treballar com cal, però per la justícia social i no per la salvació del capitalisme. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Senyor Pau Pérez de Atxa té la paraula.
Jo li faré, senyor
Albert. Sí?
No se sent.
Ara, perfecte. Jo li faré dues reflexions. Jo li agraeixo al senyor Mas la voluntat de participació. La veritat és que vostè mateix ha dit que això se'ns va entregar dimarts. Són 300 planes entre les tasses i l'informe de preus. Ho hem treballat a fons, tassa per tassa i preu públic per preu públic. I li voldria fer dues reflexions. Una, ens hagués agradat participar d'una altra manera. La veritat és que nosaltres des del ple del 25 de juliol li vam manifestar la nostra voluntat perquè de treballar el pressupost, perquè entenem que aquest grup municipal, que el grup municipal del PSC ha de tenir un paper com a mínim responsable i col·laborador en el que és primer les bases de les tasses, perquè és la base del pressupost, a partir d'aquí tenim els ingressos i determinarem què podem fer i què no podem fer dins del pla de mandat. I a partir d'aquí sí que enteníem que ens hagués agradat participar d'una altra manera. Com? La veritat és que s'entesten en no agafar aquesta oportunitat de col·laboració. A mi em sorprèn perquè avui precisament estava en una conferència organitzada a Barcelona que hi havia 5 alcaldes de tots els colors i una de les seves principals obsessions que manifestaven en públic era aconseguir la col·laboració i la participació de l'oposició, i no només de l'oposició, sinó de tota la societat civil, digués empresaris, digués associacions de veïns, i nosaltres ens hem posat a la seva disposició per treballar això. Ens hagués agradat molt treballar-ho perquè crec que podíem haver aportat. Hi ha aspectes, el tema de l'IBI, per exemple. El tema de l'IBI, la veritat és que primer ens ha sorprès veure-ho, per una raó. Quan vam parlar de la taxa d'escombraries vam dir que l'IBI no es tocaria. Home, seria bo explicar per què o com, i no només puja un 3%, vostè ho sap, puja un 3% i després l'Estat també el pujarà un 3% perquè el puja l'IPC. Però hi ha altres tasses o hi ha altres impostos que igual els hi podíem haver treballat conjuntament, perquè potser l'aplicació que han fet podia haver sigut superior o podia haver sigut inferior, podria ser diferent. En conclusió, els hi tornem a plantejar, i per això, com vostè molt bé deia abans, jo estic totalment d'acord, està bé parlar del sexe dels àngels, però s'ha de venir amb propostes. I la nostra proposta és molt clara, i és una proposta en positiu, en col·laboració i en treball conjunt. Treballem aquest punt, retirem aquest punt de l'ordre del dia, treballem-lo a partir de demà tots els grups municipals, obrim-lo a la societat civil, a les associacions, als restauradors, als comerciants, perquè també els afecta, perquè també si es veuen incrementada la seva taxa d'escombraries o es veu incrementat la seva taxa de terrasses, obrim-lo, fem un procés i plantegem pues, ràpidament un procés de tancar unes bases de pressupost que a vostès els permeti enfrontar una situació econòmica molt difícil, una situació econòmica molt complicada, amb el major consens possible. Una proposta concreta, una proposta de treball concret, com ja li vaig fer el dia 25 i que inclús algun dels seus companys de govern pues, em recorda amb certa gràcia de sempre ens estàs oferint col·laboració. És que és la nostra obligació. Al final estem en una situació, no només els ajuntaments, i aquest dematí els ajuntaments i els que estaven allà hi havia de molts colors, de molts tipus, de moltes mides, deien que la situació és dramàtica i que és un problema estructural. Fem-nos servir, aprofiti'ns del nostre coneixement, de la nostra experiència, de construir unes bases pressupostàries que vostès puguin treballar l'any que ve amb tranquil·litat, amb tensió provocada per la situació econòmica, però sense soroll. Jo crec que, i perquè a més també és el meu tarannà, un pas per sobre de la política. En aquest tema de les bases del pressupost, ens hem de pujar per sobre de la política i ens hem d'oblidar que vostès són de Convergència, del PSC, de Nou Horitzó, i nosaltres que som del PSC, al final aquí hi ha una pressió fiscal que repercuteix sobre el ciutadà. Sí? Senyor Carretero, hi ha alguna cosa que li fa molta gràcia? Perdó. Sí, puc continuar? Gràcies. Doncs crec que, i aquesta és la nostra proposta, estic totalment d'acord amb vostè, propostes concretes, propostes per superar una situació de la que ja ho hem dit diverses vegades, per això ens posem a la seva disposició, perquè som responsables d'aquesta situació econòmica i entenem que també si hem de generar propostes de solució. I aquesta és la nostra voluntat.
Gràcies, senyor Pau Pérez Llatxa. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Jo, senyor Pau Pérez Llatxa, realment agraeixo molt sincerament la seva bona disposició, eh? Vull dir, que quedi constància d'això. Sap realment per què va haver d'entrar aquest punt dimarts per urgència a la Comissió Informativa? És que realment la feina que hem hagut de fer cadascun de les regidories per dir-ho així, analitzar o recuperar, per dir-ho d'alguna manera, un cert equilibri financer amb uns serveis que estaven absolutament desfassats, que estaven absolutament descontrolats, ha estat faraònica. I sóc conscient, i vull dir-ho també, la feina de tots i cadascun dels regidors per tal de fer propostes, d'analitzar la situació, ha sigut d'una dedicació molt gran. Per tant, òbviament, això ha conduït que la complexitat del tema hagi sigut que òbviament es va portar a Comissió Informativa com és possible. No? També li vull dir una altra cosa. Jo crec que, no sé si ho puc dir més fort o més clar, endavant amb la participació, ara estem en una aprovació provisional. Tenen tots els dies del món, endavant. Faci'ns propostes, parlem el que vulguin, anem a sopar, anem a treballar, anem a el que vulgui, però faci alguna proposta concreta. Nosaltres hem fet aquesta proposta que presentem als grups de l'oposició, al ple i a la ciutadania. Faci alguna proposta, parlem, si estem oberts a tot, si no sé com dir-ho, tenim temps per endavant. però és que clar, ens han de fer alguna, han de dir algo concret, és a dir, això que diu, ostres, puja o baixa, no, però puja què, baixa què, quan, com, especifiquin algo i llavors parlarem, però clar, parlant de paraules és molt difícil arribar a acords, eh? Gràcies, alcalde.
Gràcies, senyor Jordi Mas, alguna paraula més? Senyor Pau Pérez de Atxa.
Segurament tenim un concepte diferent de lo que és treballar en col·laboració. O sigui, a mi em sembla que treballar en col·laboració no és portar un document, document no tancat, perquè és una aprovació inicial, però hi ha un document al ple, això de posar-lo a exposició pública, jo, i no és una qüestió, no és que hagin, ens hagin ignorat el grup del PSC, és que han ignorat l'oposició en conjunt i alguns sectors empresarials. Llavors, sí, senyor Mas, alguns sectors empresarials. Llavors, això jo no ho entenc com a participació. Això és una mecànica d'anar, bueno, posant les coses a la taula. Escolti, cadascú pot tenir la seva visió de lo que és cooperació. A nosaltres ens hauria agradat. Evidentment, li presentarem propostes i, evidentment, presentarem les al·legacions que toqui. Miri, nosaltres anàvem a... i això sí que és una pregunta pel senyor secretari, que avui tenim enfeinat, nosaltres anàvem a fer un vot d'abstenció, perquè la nostra voluntat era la que li he expressat, i com les voluntats s'han d'expressar en fets, anàvem a preguntar un vot d'abstenció. El que passa, el que no voldríem és plantejar un vot d'abstenció i que després això fos un impediment per poder plantejar les al·legacions. Si al final hem de votar en contra perquè hem de plantejar abstenció, perquè hem de plantejar al·legacions, ho farem d'aquesta manera, però jo ho veig d'una altra manera i entenc que al final així és com s'hauria de treballar, o és, aquesta és la meva visió també. Segurament vostè té la seva i és tan bona com la meva. Jo crec que la participació, i això és una moció que votarem després, la participació és important, i més en un aspecte com aquest, en el que estem incrementant la pressió fiscal sobre els ciutadans de Sitges. Doncs com a ciutadà de Sitges vull saber en com i quan es gastaran aquests diners. Gràcies.
Gràcies, senyor Pau Pérez Llatxa. Senyor Mas, té la paraula.
No, òbviament tenim una percepció una mica diferent d'aquest tema. És que no estem tancant cap porta, estem obrint una porta. Avui, precisament, nosaltres estem obrint la porta al debat de les ordenances. Si vostès volen... És a dir, a la vida, en certa manera, tothom posa una cosa i l'altre para de posar alguna cosa. Clar, nosaltres posem això sobre la taula... Senzillament, en el procés que legalment i, a més, per garantir els drets de tothom sobre aquest procés d'al·legacions, com és la cosa més normal del món. Que en el futur podrem evolucionar d'altra manera? Probablement. Però ara nosaltres el que fem és complir estrictament la legalitat, presentar al poble i al consistori la nostra proposta d'ordenances i obrir la porta a totes les aportacions que calgui parlar, que calgui debatre, que calgui discutir, absolutament a totes. Però fem alguna aportació. Gràcies.
Gràcies, senyor Mas. Les últimes intervencions. Senyor Òscar Ortiz, vostè primer. L'última intervenció, si us plau.
Gràcies, senyor Batlle. Gràcies, Pau. Mirin, nosaltres, la CUP, no li donarem la raó ni al PSC ni a vostès com a govern en aquest debat que estan tenint, que pot resultar enriquidor, eh? No ho discutim, tot i que no els donarem la raó. Però només volem dir una coseta aquí en el ple. Nosaltres treballarem i mirarem de donar el que sabem i el que puguem amb la mà estesa, i ja ho portem durant aquests punts de l'hora del dia, doncs, manifestant-ho. Però només unes dades. Volem dir uns noms d'algunes poblacions, com Porto Alegre al Brasil, però tampoc no cal anar tan lluny. Nosaltres presentarem una moció després que vol portar participació als pressupostos. Aquí a Catalunya, quedin-se amb aquests noms: Sabadell, Terrassa i el Figaró, a la zona del Congost, al llevant de Ponent, al llevant del Montseny, perdonin l'equivocació geogràfica. Nosaltres treballarem en aquesta línia, són exemples, i els exemples sempre són bons. No cal tampoc mirar-nos els sitgetans sempre al melic, i la CUP no ens hi mirarem al melic, mirarem doncs d'ajudar.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'una del debat sobre l'aprovació provisional, si s'escau, de les ordenances fiscals i de preus públics per a l'exercici 2012, el pla o pas previ al ple dels pressupostos que tindrà lloc el proper 19 de desembre, com va anunciar el propi alcalde Miquel Forns en la presentació del pla de mandat. Estem gairebé, hem passat ara la meitat d'aquests 8 debats que ens proposava avui en Joan per resumir la sessió ordinària de ple municipal. Ens en queden encara 3 per arribar al resum. Ens en queden 4. Ens en queden 4 per arribar al final, no passa res. Escolta'm, hi ha temps.
Sí, no, és molt curt, un dura 2 minuts. Ja està, salvats.
Així, un debat de 2 minuts és un...
No, és un debat, és una exposició.
És una exposició, vinga.
Continuem, va. D'entrada, dintre de l'àrea d'urbanisme, habitatge i activitats, es va aprovar la minuta de conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Sitges i les entitats mercantils Nou Sitges SL i Güells 93 SL. De fet, la regidora del grup municipal socialista, Mònica Alminyana, va dir que no se sap què s'aprovava, ja que el document presentava espais buits. Falta saber quants metres quadrats es donarien en això, en aquest conveni. Per contestar, d'entrada, Miquel Forns li va demanar al secretari que, millor dit, Mònica Alminyana li va preguntar amb el secretari. Aleshores, el secretari va tornar una miqueta així i va contestar que sí que és legal, precisament és legal perquè no se sap què es pacta, va dir el secretari textualment, que en qualsevol cas, quan s'arribi a una concreció del pacte, s'haurà de tornar a passar per ple. Per tant, doncs, en la inconcreció, precisament, es pot portar una cosa per ple. Aleshores, a partir d'aquí, Elena Redondo, la regidora de Territori, va explicar que, de fet, només és un protocol d'intencions, però era un pas essencial per continuar avançant en aquest tema. Aquest tema és la negociació d'un conveni fruit d'una sentència, a través del qual es permuta uns terrenys edificables a Ratpenat per uns terrenys edificables a Campell, i per tant es guanya una zona verda a Ratpenat i es perd una zona verda a Campell. Això és perquè hi ha una sentència que obliga a indemnitzar amb aquestes dues entitats mercantils amb 2 milions d'euros. L'Ajuntament no té aquest líquid i aleshores ha de fer aquesta permuta amb permís de la Generalitat, però s'han de fer amb una concreció legal extrema tots els passos per evitar, doncs, que hi hagi problemes ni en el procés de tramitació amb la Generalitat ni, evidentment, amb les empreses que són les que estan al darrere, ni en el jutge, que és el que obliga, en definitiva, a portar a terme aquest conveni. Mònica Alminyana va dir que el promotor Campells els hi ha arribat, el grup municipal socialista, que el promotor s'ha crescut, que vol construir 180 pisos de 150 metres quadrats en aquesta zona. Elena Redondo va respondre que efectivament l'operació ha de ser molt curosa, que doncs, en l'aspecte positiu d'aquesta operació es guanyen unes zones verdes a Ratpenat, i per altra banda, doncs, que és millor, doncs, cedir un espai que no pas haver de buscar 2 milions d'euros per indemnitzar amb aquestes empreses.
Per no perdre'ns el discurs, aquests pisos s'han de construir, per tant, la zona de Campell.
A Campell, correcte.
A Campell, eh?
Va preguntar precisament a Oscar Ortiz a on anaven. Elena Redondo no va ser precisar gaire concreta. Va dir que era a la part de dalt del pla parcial, però no va saber concretar el carrer.
D'acord.
On estaria la zona verda, però sí que va dir que l'Ajuntament havia buscat la zona verda, diguem, menys verda de totes les, que es podien triar, o la que menys perjudici pogués ocasionar en l'entorn del
pla parcial. Però serien 180 pisos de 150 metres quadrats.
Això és el que va dir,
Mònica Alminyana, segons la informació que té el
grup municipal socialista. En cap moment el govern va concretar cap xifra.
D'acord.
És el que el punt es va acabar aprovant.
Pensant, perquè no s'estila ara un pis de 150 metres quadrats, vaja. Sí. Molt segurs deuen estar els inversors.
Més coses. Es va aprovar també la creació d'una oficina local d'habitatge que obrirà, segons va dir la regidora Elena Redondo, al primer trimestre del 2012. També es va aprovar l'agraïment públic a les persones i entitats que han col·laborat a la Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla. Magí Almirall va destacar especialment la feina feta pel president sortint de la comissió, Francesc Rossell, i Ricard Vicente, del grup municipal socialista, va demanar que s'inclogués en l'agraïment als mitjans de comunicació municipals. Sembla ser que no sortien en el dictamen, i Miquel Forns va demanar disculpes per l'oblit i va dir que s'inclourien. També es va aprovar el nomenament del president i dels quatre vocals de la Comissió de Carnaval 2012-2013. Aquí es va anunciar ja oficialment una persona que estava més present al Saló de Plens, l'Isaac Bielsa, serà el nou president de la Comissió de Carnaval. Òscar Ortiz es va felicitar per aquest nomenament, va dir que s'havia d'anar retornant al Carnaval als orígens. Isaac Bielsa, que estarà acompanyat també per Josep Pérez i Gersa Montaner, a part de pels els representants de les colles organitzadores dels personatges principals, del Carnestoltes i de la Reina, i també
les entitats,
òbviament. Però dintre d'aquest punt va haver un curiós debat, perquè David García, en nom del grup municipal socialista, va demanar la paraula i va començar a llegir un discurs on criticava la pertinença del president de la comissió a un grup polític, al grup socialista. I aleshores, a partir d'aquí, clar, va haver cares d'incredulitat entre els regidors, fins que, tot i que l'alcalde, jo entenc que ho va agafar ràpid, perquè
va identificar
a què s'estava referint David García. David García, quan va acabar la intervenció, ara ho sentiran, va dir que el que estava fent era simplement llegir l'acte de les consideracions que va fer Miquel Forns quan fa l'any 2008 amb ell, com David García, el van nomenar president de la Comissió de Carnaval. I per una clara inscripció política. Va dir que el grup socialista no faria el mateix, que tenien plena confiança en la feina d'Isaac Bielsa, malgrat haver estat regidor de Convergència, president local de Convergència, que una persona plenament identificada amb el Carnaval de Sitges,
president de la Comissió de Carnaval del Prado,
exacte, i per tant, doncs, que votarien a favor, malgrat que en el seu dia Miquel Forns va anunciar un vot contrari. Miquel Forns li va reconèixer que efectivament en el seu dia va utilitzar aquests arguments, que realment és el que pensaven, però també va respondre-li a David García el mateix que en el seu dia li va respondre amb ell Jordi Baiget, que el nou president era una persona de la total confiança tant de l'alcalde com del regidor de festes, i per tant, doncs, no hi havia més debat per tallar. Que en qualsevol cas, Miquel Forns va tancar el tema al punt dient que tanmateix li reconeixia a David García que havia fet una bona feina com a president de la Comissió de Carnaval, i per tant, doncs, en allò que havia potser estat excessivament dur, li demanava disculpes. Escoltem aquest debat.
Bé, presentem aquest dictamen per renovar la Comissió de Carnaval degut als canvis que hi ha hagut aquests darrers mesos a la comissió. Hi ha hagut persones que participaven en la comissió que han presentat la dimissió perquè no era compatible el càrrec que ostentaven amb el càrrec de president de la comissió. Així ho hem vist i així ho hem acceptat. Per tant, l'agraïment a totes les persones que han estat participant anteriorment i especialment al seu president, i presentem amb aquest dictamen, doncs, una nova proposta de participants en la comissió. Aquesta proposta presenta dos participants que venen de les colles de Carnestoltes i Reina, com està així estipulat en el protocol, i després dos vocals proposats per la regidoria, a més del president. M'agradaria parlar especialment, doncs, d'aquests dos vocals, que són dues persones que estan molt implicades en la festa, que són el Josep Pérez i la Jezabel Montaner, persones que han estat treballant, concretament la Jezabel, doncs, anteriorment com a presidenta. El Josep ha estat treballant moltes vegades des del Carnaval també amb temes de carrosses i de grups, i també doncs, dir-vos que l'Isaac Bielsa, que és el president que proposem amb aquesta proposta, doncs és una persona de reconegut prestigi, que ha participat en la política municipal, que ha estat implicat en el poble en diversos moments, per tant, persona que ha donat el seu temps al poble i que, concretament en el Carnaval, ha estat 5 anys com a president del Carnaval del Prado. Creiem que és una proposta de canvi de la comissió doncs, positiva, que enfoca una comissió doncs, agafada com hi havia doncs, des de la responsabilitat, des de persones compromeses i que presentem doncs, en aquest ple per la seva aprovació.
Gràcies, senyor Mirall. Torn de paraules. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
La CUP també votarem a favor d'aquest dictamen. Volem felicitar doncs, els nous membres d'aquesta comissió, el president i els dos vocals i a la resta, i amb la il·lusió i amb l'esperança, amb el convenciment de que aquesta nova gent aplicarà doncs, noves fórmules que, de fet, poden ser les de sempre i que ens poden retornar potser a un carnaval encara més dels nostres orígens com a sitgetans i tenir un model de carnaval de Sitges que pot encara ser més ric, més lluït i més gran del que ho pot ser ara, tot seguint també les tradicions que teníem en antany i que estaria bé d'anar recuperant mica en mica. Però també amb la mirada i amb aquells aspectes per part de tots els que estem aquí doncs, en l'Ajuntament, amb aquelles vessants no tan festives del Carnaval com poden ser seguretat, rendiments econòmics, etc. etc. Moltes felicitats doncs, als nous membres que entren a la comissió i bona feina.
Gràcies, senyor Ortiz. Té la paraula el senyor David García.
Gràcies, senyor alcalde. Gràcies per la part doncs, que em toca el fet doncs, que se m'agraeixi la dedicació i el treball. Però li faré un petit comentari. Més enllà de l'adscripció política que puguin tenir alguns membres de la comissió municipal, que és indiscutible que al llarg del temps s'ha pogut donar o es dona, creiem que el càrrec de president de la comissió, per la seva dimensió, per la seva representativitat, per la coordinació amb les entitats i pel paper neutral que ha de jugar, ha de ser una figura totalment independent. I, òbviament, no és el cas de la proposta que ens fa el govern, encara que s'hagi consensuat, imagino, amb les entitats. La persona que ens proposa ha estat càrrec de confiança política d'aquest govern, en aquesta i l'anterior legislatura, i és, des de fa poques setmanes, membre de l'executiva local del Partit Socialista. Sincerament, ens preocupa que un sol color polític, en aquest cas el del govern, dirigeixi o faci d'enllaç entre les entitats i l'administració. Poso punts suspensius per no continuar. Senyor alcalde, li sonen aquestes paraules? I tant. Aquestes són les paraules que vostè va dir en el ple ordinari del 15 de desembre del 2008. Aquesta era l'opinió del grup de Convergència i Unió sobre la meva persona i en aquell moment el seu partit polític va dir que no podia recolzar la proposta per la presidència, demanant fins i tot poder votar el punt de manera separada respecte al protocol que en aquell moment portaven al govern. Les paraules, de vegades, es poden girar en contra d'un mateix. Ara, senyor alcalde, ens demana que votem a favor de la proposta per la presidència del Carnaval a una persona que ha estat president de la Comissió del Carnaval del Prado, exregidor de l'Ajuntament de Sitges per Convergència i Unió, i no sé si és o ha estat, almenys, president local de Convergència Democràtica de Catalunya. I això li diu vostè neutral o ser independent? Deixo de renyar-lo, sense voler, però sí que, miri, nosaltres mirarem sempre endavant, no li girarem la cara, ben al contrari, creiem en les persones, almenys en les festes no ha d'haver colors i, per tant, el nostre vot serà a favor i li desitjo amb l'Isaac la mateixa ajuda que vaig tindre jo amb les entitats. Gràcies.
Gràcies, senyor David García. Bé, tot això que he llegit és cert i ha reproduït l'acte. Jo això ho vaig dir l'any, no recordo, amb el seu nomenament. I si em permet, li contestaré allò mateix que em va contestar el seu grup. Allò mateix que va contestar el seu grup i allò mateix que van fer vostès.
L'Isaac Bielsa és una persona de confiança absoluta d'aquesta alcaldia i de confiança absoluta del regidor de Tradicions i Festes. I per aquest motiu, ell és la proposta, la seva persona és la proposta que fem avui de president de la Comissió de Carnaval, en els mateixos termes que ho van fer vostès. De totes maneres, deixi'm dir-li que, a banda d'això, que sigui president del Carnaval del Prado, penso que és anecdòtic, no hauria de figurar en el currículum, com ha dit vostè, en els termes que parlàvem polítics. Però sí que li voldria dir que, per damunt de tot, és una persona coneixedora de la realitat del Carnaval, coneixedora d'aquelles necessitats que té el Carnaval avui en dia, d'aquelles modificacions que potser s'haurien d'introduir per posar el Carnaval al més al dia del que tenim i que compta, com vostè ha dit, amb la complicitat i amb el consens de les entitats, de la societat civil que fa el Carnaval. Per això, des de la regidoria i amb consens amb el president, amb el futur president, s'ha intentat que dues persones més, a banda de la colla del Carnestoltes i la colla Reina, també s'incorporin a la comissió amb punts de vista diferents i amb l'experiència d'una presidència anterior, com és el cas de la Gesa Montaner, que va ser presidenta de la Comissió Municipal. És amb aquest objectiu que avui presentem aquesta proposta de presidència i de components de la Comissió de Carnaval amb la voluntat doncs, de tenir un bon carnaval, de que facin una bona feina sempre de mans, com dèiem, de les entitats. Dit això, vull agrair especialment la seva feina. Vaig ser molt dur en la seva presa de possessió, en el seu nomenament. No me n'amago. No me n'amago. Ho vaig ser. Si en algun moment he estat desafortunat amb aquelles paraules, li demano públicament com a alcalde excuses. I haig de reconèixer també públicament que la seva feina no només ha estat eficient, sinó que ha estat molt oportuna i que ha portat coses al carnaval molt positives en aquests dos anys que ha estat president. Per tant, li agraeixo també públicament.
El petit debat amb aquestes intervencions, com els dèiem, que era una mica que més d'un estava afinat, doncs David García va agafar textualment l'acte del ple del desembre del 2008 i el posicionament de Convergència i Unió quan ell fou designat president de la Comissió de Carnaval i Miquel Forres va agafar les paraules que en el seu dia va pronunciar Jordi Baiget avalant en aquest cas a David García i fent-les venir bé per avalar, òbviament, la designació d'Isaac Bielsa, que, com els dèiem, anirà acompanyat de Josep Pérez i de Gesa Montaner. Seguim endavant, perquè encara hi ha coses prou interessants en aquest ple d'ahir.
Efectivament, es va donar compte de la renúncia de Pau Pérez de Atxa del càrrec de regidor de la corporació. Va explicar el membre encara del grup municipal socialista que té una petita empresa, la que cada cop li ha de dedicar més temps, i que això l'ha motivat, i el que va explicar la roda de premsa, de decidir plegar doncs, per no poder compaginar les obligacions de regidor amb les seves laborals. Va dir que tanmateix continuarà treballant pel poble des de diverses vessants i fins i tot doncs, es va emocionar lleument a l'hora de llegir aquest comiat. Va ser respost per Jorge Carretero, que es va reconèixer com a amic personal de Pau Pérez de Atxa i li va agrair el fet d'haver aportat un estil nou malgrat les discrepàncies polítiques, i també Ricard Vicente, com a portaveu del seu grup, va dir que el viatge ha estat curt, però que els ha ajudat molt. Finalment, va ser també acomiadat com a regidor per part de l'alcalde. Escoltem aquest moment.
Doncs sí, la veritat és que causes que després de reflexionar-ho molt i després de parlar-ho molt amb la meva família, jo tinc una petita empresa i ara en aquests moments de crisi i en aquests moments tan difícils, una empresa de serveis, em veig obligat a abocar el 100% o el 120% del meu temps a aquesta empresa, més amb temps de per viatjar, etc. Això em creava una certa dificultat per poder exercir la tasca de regidor com cal. Entenc que aquest és un lloc, i jo ho he viscut així, la veritat és que amb una certa emoció i amb una certa responsabilitat, i la veritat és que han sigut 6 mesos. M'he emocionat, perdó. No és molt propi de mi, però m'he emocionat. Doncs ho he viscut amb responsabilitat. Han sigut, tinc que agrair com m'ha acollit el grup municipal socialista sent un independent, però tinc que agrair, la veritat és que ha sigut molt fàcil treballar amb ells. Tinc que agrair a la resta de regidors i a l'alcalde com m'han acollit i com m'han tractat. I com el que se'n va sempre té una certa llicència per dir el que pensa, jo els demano que treballem junts en col·laboració, que treballem perquè aquest poble ho necessita. La veritat és que la situació, ara mateix hi ha un correu que acaben d'aprovar una solució per al tema de la crisi a Brussel·les, un fons d'un bilió d'euros per solucionar el problema econòmic que tenim. Tenim una situació, tenim un canvi de paradigma, tenim un canvi de situació econòmica. Jo crec que els ciutadans, per una banda, i els responsables polítics, per una altra banda, han de fer un exercici suplementari de responsabilitat. Jo continuaré treballant pel meu poble des de l'AMPA, des d'algunes associacions esportives que estic, des d'on estic, perquè penso que ens hem d'implicar. I vull agrair aquests mesos, especialment al grup socialista, perquè la veritat és que he après molt d'ells, m'han tractat molt bé, i a partir d'aquí donar a vostès també les gràcies i res més.
Moltes gràcies, senyor Pau Pérez de Atxa. Més paraules. Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Senyor Pérez de Atxa o Pau, porque como ya dije en un pleno, pues tú y yo nos conocemos y yo te considero un amigo. Y como dije en aquella ocasión, considero que eres una buena persona. Me da lástima, entiendo que por la condición de empresario y precisamente en estos momentos, pues tengas que dejarnos aquí. Yo te he reñido alguna vez en el pleno, no lo he hecho con mala intención, no sé si el juego político también lo he hecho y recordando cuando yo empecé también hace 4 años de regidor sin ninguna experiencia y me hubiera gustado que hubieras podido continuar el camino de estos 4 años siguiendo aprendiendo porque es una experiencia realmente que es enriquecedora. Y además, Pedro, yo veía también, bueno, ahora lo has dicho, eres independiente, pero también veía un cambio y una frescura, una nueva forma de hacer. Antes, cuando nos hemos reído, no nos estábamos riendo de ti. Estábamos viendo, hemos compartido, pues decir, bueno, es que es otro estilo que creo que, tú lo has dicho, debería continuar en este pleno. Espero que esta haya sido tu aportación corta de 4 meses, pero que realmente se traduzca en el que te sustituya, pues, y en todo el grupo socialista y en todo el grupo de la oposición, pues que realmente sigamos esta línea que tú has marcado. Darte las gracias por la dedicación y bueno, ya nos iremos viendo a la salida del colegio, en la pista de pádel que tenemos pendiente algún partido y bueno, me tienes para lo que quieras, ¿vale? Venga.
Gràcies, senyor Carretero. Alguna paraula més? Senyor Ricard Vicente.
Sí, senyor alcalde. Bé, estimat Pau, el viatge ha estat curt, o almenys des d'aquestes cadires del ple. Jo, com a portaveu del grup municipal socialista, només agrair-te molt sincerament la feina feta. Ha estat poc temps, però bé saps que dur, que s'han hagut d'estructurar moltes coses, que s'ha hagut de fer molta feina a dintre de casa tancadets, i que ens has ajudat moltíssim. La veritat és que la teva postura, la teva manera de ser i la teva manera de treballar ens ha ajudat. Espero que d'alguna manera o altres continuïs donant-nos recolzament en el sentit, perquè crec que ets una persona valuosa i amb molts recursos. I això, agrair-te molt sincerament la feina feta des dels 7 companys, bueno, ara 6, ara una altra persona ocuparà el teu lloc i que, ja ho saps, tens la casa oberta per qualsevol cosa que necessitis. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Vicente. Alguna paraula més? Senyor Pau Pérez de Atxa, té la paraula.
No allargaré més. Simplement agrair les sinceres paraules del Jorge i les paraules del Ricard, del Riqui. I la veritat és que moltes gràcies. Moltes gràcies i la veritat és que ha sigut un viatge apassionant. M'hauria agradat molt poder continuar, no ha sigut possible, però estic segur que aquest ple ho farà. Vaja, jo crec que hi ha molt bona gent en tots els escons d'aquest ple. Hi ha gent molt, i el que és més important, gent molt compromesa amb aquest poble, amb els seus problemes, i ens en sortirem. Aquest és el missatge que jo crec que ens en sortirem, superarem els problemes econòmics de l'Ajuntament, superarem els problemes socials que tenim, que són importants, i evidentment estic a la disposició del meu grup, perquè fins ara continua sent el meu grup, a la disposició de la resta de regidors i a la disposició de Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Pau Pérez Viatge. En nom del govern, en nom del consistori, em penso parlar en nom de tots, un agraïment per la seva dedicació, encara que hagi estat breu, des del mes de juny fins ara, però moltíssimes gràcies per la vostra dedicació. Gràcies per les reflexions positives i constructives que heu fet en aquest ple. Gràcies per l'oferiment constant que heu fet de col·laboració, de construcció. Jo desitjo realment que la persona que el substitueixi continuï tenint aquests mateixos criteris, que es facin extensius aquests criteris a tots els grups municipals, especialment a l'oposició, perquè realment és amb la línia amb la que hem de treballar. Estic convençut que ens retrobarem per Sitges, malgrat ara deixi l'escó de regidor, segur que ens retrobarem en Sitges treballant en moltes oportunitats que ens brindarà la vida, però en qualsevol cas, moltíssima sort en aquesta nova etapa professional.
Pau Pérez de Hacha s'acomiadava ahir després d'aquests 4 mesos escassos de legislatura i ho substitueix, com ja saben tots vostès, un vell conegut, diríem d'alguna manera, Marquero.
Correcte, sí, no se'n va fer cap referència, però entenem que Marquero serà el substitut a partir del ple del mes de novembre. I abans d'arribar a l'apartat de les mocions hi va haver un punt que va entrar pel torn d'urgència, la sol·licitud per part de l'Ajuntament d'un crèdit ICO, un crèdit a l'Estat per 1,4 milions d'euros que ha de servir per pagar els deutes pendents de 1.026 factures presentades per petits empresaris i per petites i mitjanes empreses fins al 31 de març. És a dir, no factures actuals, sinó factures fins
31 de març d'enguany.
Factures que estan pendents de pagament i que tenen un import superior als 500 euros, que són aquelles que es van pagar en el seu dia, en el primer dia, amb allò de la rebaixa dels sous dels càrrecs municipals. Escoltem, per tant, l'explicació breu que Jordi Mas feia sobre el per què s'havia portat aquest punt pel torn d'urgència.
Primer, demanar-les disculpes pel fet que hagi passat d'urgència aquest punt, però la complexitat de l'expedient i el gran nombre de factures involucrades ha generat que no s'hagi pogut tenir preparada fins avui, que tenen el dictamen a sobre la taula. Malgrat que ja els vam, per dir-ho així, avisar, comunicar d'aquesta intenció dimarts passat a la Comissió Informativa. Bàsicament el que estem proposant avui és sol·licitar l'aprovació d'aquest expedient per demanar un crèdit a l'Institut de Crèdit Oficial, com han fet molts ajuntaments. A nosaltres ens corresponen 1,4 milions d'euros per pagar factures pendents d'autònoms i petites empreses. Les condicions d'aquest crèdit venen fixades per l'ICO, s'han de tornar en 3 anys, l'interès està ja fixat. Però malgrat que òbviament els haurem de tornar, pensem que realment és molt més important avui en dia poder pagar aquests deutes pendents, poder donar una mica d'oxigen a les empreses que estan patint molt i que se'ls deu molts diners, i en definitiva fer front amb aquestes 1.026 factures que podrem pagar amb aquests diners, el qual ens portarà a poder dir que en quant a petits empresaris i petites empreses i autònoms que segueixen una mica els criteris de l'ICO, estem al dia, per dir-ho així, fins al 31 de març d'aquest any. És a dir, en aquest crèdit hem pogut pagar totes aquelles factures, o pagarem a partir d'ara, per dir-ho així, totes aquelles factures d'autònoms i petites empreses fins al 31 de març. Amb la qual penso que realment és una cosa positiva per la situació tan dramàtica que viuen la majoria d'aquestes empreses.
Alguna consideració per part dels grups polítics?
Cap ni una. Es va aprovar. Això sí, la CUP es va abstenir en aquest punt i Pau Pérez de Hacha ja no va votar.
D'acord. Es va abstenir per alguna...
No va donar cap explicació de vot.
D'acord.
I ja ens quedaria la moció que presenta precisament el grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular per la creació d'una comissió redactora per l'elaboració dels pressupostos municipals del 2013. Òscar Ortiz va dir que voluntat fundacional de la CUP, de fet, és aquesta, és fer participar la ciutadania en debats públics que dirigeixin l'acció municipal, i un d'ells que ha de ser molt important és precisament participar en els pressupostos, que és el full de ruta de la institució. Pep Moliner, regidor d'organització, va dir que no estan en desacord a l'equip de govern amb l'esperit de la moció, que s'havia d'estudiar i també valorar els sistemes de participació. Ricard Vicente, del grup municipal socialista, va dir que es podrien fins i tot incloure també en aquests processos les ordenances fiscals. Òscar Ortiz va dir que el que proposa el seu grup és una nova forma de fer política, un model de gestió col·lectiva, i que van accedir a allargar-ho un any, perquè de fet quan van entrar la moció estava previst pel 2012 i van accedir a retrasar-ho fins al 2013 per l'aplicació d'aquesta mesura, perquè en un any doncs es puguin establir els mecanismes que permetin entendre's entre els diversos grups. L'alcalde finalment va dir que l'equip de govern ha debatut a fons aquesta proposta, la voluntat és fer participar la ciutadania, tot i que sí que discrepen de la manera de fer-ho, ja que qui redacta els pressupostos és el govern. En aquest cas, l'alcalde va apostar a creure en la representativitat, malgrat doncs, que es pugui escoltar tothom. Per tant, en qualsevol cas, entén Miquel Forns que aquesta comissió ha de ser una comissió consultiva, mai una comissió redactora, perquè doncs això, els pressupostos els redacta el govern. I per últim, doncs diguem que el punt sorpresiu va ser al final, quan Miquel Forns li va oferir obertament a Òscar Ortiz que si tantes ganes té de participar i de fer participar a la CUP en aquests processos doncs de direcció de la política municipal, el que ha de fer és entrar al govern. Li va oferir públicament doncs això, que s'afegís a l'equip de govern, doncs perquè hi hagués aquesta representació de la Unitat Popular en el govern municipal.
Algú va fer alguna cara?
Bé, diguem, Òscar Ortiz es va quedar certament una mica sobtat. Vam entendre, tot i que ell va respondre que agraïa l'oferiment, però que òbviament l'assemblea de la CUP en el seu dia doncs ja va desestimar l'entrar al govern i que per tant doncs que no s'ho tornaven a plantejar. Malgrat tot, Miquel Forns li va insistir després, i ho sentiran, que independentment ell feia una oferta formal a la CUP i que per tant doncs que l'assemblea de la CUP ho tornés a debatre doncs aquesta opció d'entrar al govern. Entenem també que va entrar aquí una miqueta al joc polític
de...
però que va ser un final interessant per un debat interessant sobre si una comissió ciutadana ha de ser redactora o només consultiva a l'hora de decidir una cosa tan important, potser la més important que es pot decidir en un ajuntament, que són els seus pressupostos. Comença aquest debat de la moció, la presentació del ponent del punt, que era el regidor Òscar Ortiz.
Els diferents grups municipals que composem el consistori de la nostra vila, és bo i desitjable que tant els qui governen com els qui estem a l'oposició busquem punts d'encontre i d'entesa, més enllà de les dinàmiques partidistes que acostumen a donar-se en la vida política municipal de molts ajuntaments dels països catalans. Ens referim a una entesa que, si és sincera i amb la voluntat de sumar esforços a fi de millorar les condicions de vida dels sitgetans i sitgetanes, pot esdevenir un nou model de fer política municipal. La CUP, com a partit polític assembleari que aposta decididament per la participació ciutadana directa i real com a eina de govern, ens resistim a pensar que l'actual moment de dificultats econòmiques no és l'adequat per introduir una altra manera de fer política en l'Ajuntament de Sitges. La situació actual, marcada per la crisi econòmica, com hem dit, i el cert grau de desencís amb les institucions polítiques que s'observa, requereix que tots plegats apostem i fem un esforç a l'hora de fer front comú en quelcom tan gratificant i important com és la justa governança del nostre poble. Aquesta justa governança està directament relacionada amb allò que marcarà el destí econòmic i social del nostre municipi en els propers anys, els pressupostos municipals. Quina millor manera hi ha per a que un equip de govern nou treballi en pro dels interessos ciutadans que donar l'oportunitat d'intervenir en l'elaboració dels pressupostos amb el disseny d'uns mecanismes apropiats, això sí. Seria aquest un gest de bon govern, confiança, complicitat, transparència i corresponsabilitat cap als sitgetans i les sitgetanes, que som qui paguem els nostres tributs i veiem alhora com ens afecta aquesta crisi capitalista i aquest endeutament actual. Es tracta, doncs, de fer passos endavant cap a majors quotes de participació real, cap als grups municipals, entitats i associacions, col·lectius i veïns i veïnes que hi vulguin treballar. Una acció innovadora i que de ben segur que el conjunt de la ciutadania sitgetana agrairà. Atès el poc temps i la celeritat que això suposaria per conceptualitzar, dissenyar, crear i dur a terme un profund i profitós procés directe de participació per assolir aquesta moció en l'exercici del pressupost municipal del 2012, és per tot això que el grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular demana al ple de l'Ajuntament de Sitges l'adopció dels següents acords. Creació d'una comissió redactora per al pressupost municipal del 2013, que garanteixin la seva morfologia, la participació ciutadana mitjançant el disseny de figures com les taules de participació ciutadana o els consells municipals ja existents. Que es debati i aprovi l'obertura d'un procés participatiu per la ciutadania mitjançant els veïns i veïnes i les entitats i associacions per l'elaboració dels pressupostos municipals garantint en temps i forma el procediment complet d'uns pressupostos municipals participatius durant el 2013. Que es debati i aprovi la inclusió dels grups municipals a l'oposició que ho desitgin en la propera comissió redactora per als pressupostos municipals del 2013. Així ho signa el regidor portaveu de la CUP aquí present. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Torn de paraules per iniciar el debat. Té la paraula el senyor Josep Moliner.
Sí, està. No. Ara. Bé, com a abans de parlar en nom de Convergència i Unió, dir que com a regidor de participació ciutadana és una satisfacció veure com en un ple municipal surt en tantes ocasions o es nombra la participació ciutadana. Creguin-me que com a regidor ciutadana em fa feliç escoltar doncs, la importància que se li dona a la participació ciutadana. Ara bé, pel que fa a la moció, CiU no està en desacord i ja li vam comunicar ara fa una setmana al senyor Ortiz de la comissió, a la Comissió Informativa de Presidència, amb l'esperit de la moció. De fet, en el pla de mandat del govern municipal ja recollim l'esperit de la participació ciutadana, al qual abans el senyor Batlle n'ha fet esment. Ara bé, com saben, la participació ciutadana no és vinculant. No sé si afortunadament o desgraciadament. El que sí és, el que sí que és responsabilitat de redactar els pressupostos és el govern de l'administració pertinent, sigui a nivell local, sigui de la Generalitat o d'altres administracions. Una comissió consultiva sobre els pressupostos hagués estat una demanda assumible i ja li vam dir, ja que era la intenció del govern per al 2013. Així mateix, vostè abans nombrava altres experiències i és important conèixer-les. I el regidor de participació ciutadana, doncs, aquests mesos als quals exerceixo com a regidor, no faig cap altra cosa que intentar cercar experiències de participació ciutadana exitoses i que també se les pugui avaluar com a tals, és a dir, pel seu èxit. Vostè abans parlava de São Paulo, Porto Alegre, perdó. Sí, tenia vinculació amb Brasil. S'estima, no, ja que a Brasil té raó, s'estima que més de 100 municipis, doncs ara fa uns anys van posar en marxa processos de participació exitosos. Però vostè em parlava de més a prop i em parlava que en els darrers anys alguns ajuntaments han presentat i aprovat pressupostos participatius. Em parlava de Sabadell, que va dur a terme l'any 2000, una experiència que diuen, no? que té poca relació amb el model brasiler, que el van presentar com un procés de pressupost participatiu, però li recordo que era un pressupost participatiu només d'inversions. És a dir, els exemples que posava vostè doncs, són interessants. A Andalusia s'han fet altres models de consells on es parla de pressupostos participatius i que han impulsat com a Córdoba, Puente Genil i Cabezas de San Juan. Però s'han d'estudiar bé aquests casos i s'han de valorar doncs, amb la mesura doncs, a pertinent. No podem encetar processos de participació i que després, ja li vaig dir, morin per si mateixos. Les coses s'han de fer bé, s'han de fer en temps, s'han de valorar doncs dins dels propis consells, com deia vostè, que ja tenim a la pròpia vila, però també s'ha de garantir el seu funcionament i el seu bon desenvolupament futur. Saben que hi ha consells doncs, que no acaben de funcionar de la millor manera possible. No? Per tant, Convergència i Unió, el fet de que no hagi modificat la comissió redactora per la comissió consultiva o consell consultiu, votarà en contra d'aquesta moció, però vol deixar clar que Convergència i Unió és un grup que creu a la participació ciutadana i així ho ha demostrat amb la seva representativitat en el govern municipal. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Alguna paraula? Senyor Ricard Vicente.
Sí, senyor alcalde. Davant d'aquesta moció, partint del fet del descrèdit cap a la política i cap als polítics que es dona a la nostra societat d'una manera evident i que resulta també evident que cal continuar caminant cap a processos clars i transparents que cerquin la complicitat i la confiança dels ciutadans, el PSC veu bé, amb bons ulls, l'esperit d'aquesta moció i la recolzarà. Ja que ja estàvem, considerem, ja que avui hem treballat el tema de les ordenances fiscals, que ja té el recolzament de la moció per part del PSC, però també estaria bé plantejar, pensar d'incloure el tema del treball de les ordenances fiscals en una comissió redactora d'aquest tipus, incloure-les d'alguna manera, treballar-ho. Però també és veritat, com comentava el regidor de Participació Ciutadana, que estaríem molt amatents de com es crea i s'estructura aquesta comissió redactora, per tal que esdevingui una eina vàlida de participació ciutadana i no com de vegades passa, i de vegades massa sovint, resulti un recurs poc operatiu al qual la ciutadania acaba abandonant perquè no el considera vàlid o operatiu. D'aquesta manera, d'entrada, creiem en l'esperit de la moció, per tant la recolzarem. Però a l'hora de treballar la comissió de com ho faríem, doncs hauríem d'anar-la parlant. Gràcies.
Gràcies, senyor Vicente. Senyor Òscar Ortiz, per respondre.
Voldríem, abans de passar a la votació d'aquesta moció, dir que aquí el que estem portant la CUP és una nova manera pel que fa a la forma de fer política des de l'Ajuntament, perquè a fi de comptes som l'administració més propera al ciutadà i la que ha d'establir majors quotes de complicitat amb la població. Dijous de la setmana passada vostès ens presentaven el pla de mandat, centrat primer de tot en les persones. I torno a posar el pla de mandat sobre la taula com a exemple perquè els hem dit a l'inici del ple, centrar-se en les persones vol dir fer-les també corresponsables i per tant fer-les participar d'allò que es vulgui fer des de dins els murs d'aquest edifici. Governar ens ha de fer comptar molt més amb l'opinió i el coneixement que molts ciutadans tenen i volen potser compartir i posar al servei de les coses. Però això només s'assoleix si hi ha compromís i voluntat política de crear l'ecosistema necessari per a la democràcia participativa. Val a dir que aquests termes moltes vegades se'ns escapen del seu significat per la ja massa habitual manera a la que els polítics hem anat acostumant a la població i que ja n'està cansada i avorrida de veure'ns governar segons ens creiem adients nosaltres mateixos. Amb aquesta moció tenim els grups municipals la possibilitat de fer a Sitges un exercici de democràcia participativa. És el moment d'oferir als sitgetans l'oportunitat de deixar de ser mers espectadors i passar a ser protagonistes de les polítiques d'aquesta casa, que hauria de ser la de tothom. Uns pressupostos participatius són un model de gestió col·lectiva en el que la ciutadania pot dur a terme la gestió econòmica del seu ajuntament. Aquesta moció té com a propòsit doncs, buscar la legitimitat pel que fa a les accions polítiques i tocar de peus a terra i intentar trobar solucions als problemes pressupostaris que de vegades té el nostre ajuntament. Serà complex, ja ho sabem, i cal un procediment ben definit. No presentem aquesta moció inconscients d'aquesta qüestió, tot i que veig que no els hi acaba de quedar clar amb les meves paraules. Caldrà pensar força com dissenyar el procediment, però serà d'un cost, suposo, doncs, al principi molt, molt difícil d'engegar la proposta, però que després pot portar realment molts beneficis per tothom. I amb tot pot portar doncs, associades també avantatges. Ciutadanes, sobretot, però també els partits, per si algú això li pot inquietar. Tenim un any, i això estem suficient, creiem, com per començar a definir aquesta manera de reglamentar el procés de treball i participació que cal dissenyar. Podem tenir uns pressupostos participats a Sitges, i aquí, senyors, la CUP ens hi trobaran per poder doncs, anar de cara i amb la mà estesa. De ben segur que podem arribar a entendre'ns. Segurament que hi ha mecanismes que a partir d'ara, doncs, en aquest temps, podem dissenyar. Som conscients de tot això. Aquesta moció és un primer pas cap a uns pressupostos participatius que són del tot beneficiaris, creiem, per la ciutadania. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Mirin, el govern, els grups municipals que formem el govern, hem debatut a l'entorn de la moció que hem presentat. És més, en la comissió informativa penso que fins i tot es va rectificar l'any. Al principi la seva proposta era per el pressupost pròxim, és a dir, l'any 2012, i vostès van canviar i van posar l'any 2013 perquè no hi érem a temps. La voluntat és de fer participar la ciutadania en documents tan importants com el pressupost. On te discrepem és amb la manera de fer-ho. És a dir, dir que aquest ple aprovi una comissió redactora és on nosaltres no ens podem sumar a aquesta proposta. Per una raó, perquè qui redacta el pressupost és el govern, que per això el govern és el resultat d'una majoria política fruit d'unes eleccions municipals. Nosaltres hi creiem en la representativitat. I en aquest moment la representativitat del poble de Sitges és de tots nosaltres, d'aquests 21 regidors. Per tant, entenem que per operativitat, per funcionar, la manera com s'han de fer les coses és com siguin més fàcils possibles. Estem disposats a escoltar tothom. Sobretot en aquell capítol, per exemple, que deia el senyor Moliner de les inversions. No tenim cap problema per escoltar tothom, però que sigui una comissió operativa a nivell consultiu, perquè qui redacta el pressupost per la complexitat del pressupost és el govern. Si vostès, sincerament, senyor Ortiz, com que durant tot el debat les ganes i la voluntat de participar han estat molt expressades pel seu grup, jo els hi faig una proposta encara més seriosa, més enllà. Entrin al govern. Si tenen ganes de participar, si tenen ganes de fer propostes des de dintre, d'invertir allà on vostès creguin, si tenen ganes de, allò que dèiem, on te posem els diners, faig una proposta valenta, entrin al govern. Des de dintre ho podran fer, perquè és la competència que tenim en aquest moment, és on es debat realment la decisió final. Consultar, podem consultar tothom, oposició, ciutadania, però a última hora, per competència, és el govern. Qui, en definitiva, els vots de la majoria, perquè és una representativitat democràtica de vots de majoria, qui ho decideix. Per tant, vaig més enllà i els hi faig aquesta proposta seriosa. Estudien-la, tenen uns quants mesos per donar resposta. Insisteixo, pressupostos, participació, sí, però en aquest cas, comissió redactora, no ho podem acceptar. Per tant, si no hi hagués cap paraula, a no ser que vostè vulgui contestar, davant, doncs té la paraula, senyor Ortiz.
Moltes gràcies, doncs, senyor Batlle. Però miri, no hem canviat de consultiva, no hem canviat de redactora a consultiva, perquè la CUP creiem que és vàlida, és factible i és necessària una transformació social. Ja els he dit abans que tenim criteris molt diferents d'entendre els aspectes del que és una retallada o del que és un aspecte social o un altre. I en aquest tornem a tenir una diferència. Nosaltres creiem en la transformació social. I la transformació social passa per noves fórmules. Noves fórmules en les que sí, evidentment, al final, com vostè diu, és un govern qui ha d'acabar fent d'executor. Però aquestes fórmules, si hi ha voluntat, poden ser de moltíssimes maneres i completament diferents a les que ara tenim aquí Sitges. El que passa és que no estem acostumats a voler-les portar endavant perquè ja ens ha estat bé com ha estat funcionant fins ara el poble, la participació i tot. I és cert, estem en democràcia i és així com s'ha de fer. Però també hi ha capiguda en aquesta democràcia en la que vivim per la transformació social que es diu. Nosaltres no hem cregut convenient doncs canviar-ho perquè redactora vol dir otorgar poders a les classes populars, poder a la ciutadania, que a hores d'ara es veu realment molt minso. Nosaltres creiem que aquesta és la nostra posició i per això no ho hem canviat i seguirem en aquestes línies, tot i que està molt bé que durant tot el ple han anat sortint intencions d'anar-nos trobant en espais de treball comú. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Jo insisteixo en la proposta. Insisteixo en dir-li, vostè i el seu grup es creu representatiu de les classes populars. Incorpori-les al govern. Mullis. Vingui amb nosaltres a decidir on invertim a Sitges. En què invertim? On ens gastem els diners? Quines polítiques socials serioses fem? Estem oberts a parlar-ne, però dintre el govern. Perquè és molt fàcil fer discursos, però prendre decisions és més difícil. Per tant, els faig extensiu a que puguin prendre decisions amb nosaltres col·legiadament i compartir-les. I d'aquesta manera també seran redactors de tot això. Si vol una última paraula, la té.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Faré ús de l'última paraula. Nosaltres no estem dins d'un govern, primer de tot, per aritmètica, perquè és que som un grup molt minso, som un regidor, però després nosaltres hem fet tot un procediment. Nosaltres som un partit assembleari. Les coses les decidim en assemblea. L'assemblea, a partir també de l'opinió pública, perquè nosaltres no la deixem de banda, va decidir que nosaltres el nostre paper a jugar és a l'oposició. I des de l'oposició mirarem de ser responsables amb el que sapiguem i bonament puguem. Perquè comencem ara. No tenim antecedents com molts de vostès, no tots, perquè alguns som nous també, però sí que com a grups municipals vostès tenen molts antecedents i molta experiència en la política. Nosaltres la CUP no. I ho volem fer-ho de manera responsable. Nosaltres, de moment, estem a l'oposició i hem de ser responsables des d'aquí. Però li agraeixo molt l'oferiment que ens ha fet. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz, i espero que el faci arribar a l'Assemblea, que és on vostès poden debatre i decidir aquesta proposta que avui els hi fa el govern de Sitges.
És la 1:05, veurem si en l'assemblea de la CUP, quan tinguem a Òscar Ortiz en la nostra roda de portaveus que varen començar la setmana passada i que intentarem continuar, de debò, eh? Però hi ha tantes coses alhora que intentarem continuar-la, però li preguntarem a Òscar Ortiz si en alguna de les assemblees properes de la CUP es posarà sobre la taula aquest oferiment que donaria en el cas d'incorporar-se a la CUP. Això és una hipòtesi, això és un parlar per parlar, perquè, com deia en Joan, forma part també d'una certa estratègia política, però seria, sens dubte, un govern que ens tornaria a posar en els diaris, probablement per la combinació de forces polítiques, diguem-ne que en l'ideari diguem-ne, combreguen poc, sobretot en determinats aspectes. Però, dit això, a partir de la moció de la CUP, van quedar expressats els posicionaments i, sobretot, aquesta reflexió en veu alta sobre com es poden entendre uns pressupostos municipals de manera participativa i fins a quin punt la participació ciutadana s'ha d'entendre absolutament vinculant en els pressupostos o s'ha d'entendre d'una forma consultiva en els pressupostos. Aquest, si cas, seria el debat final, la reflexió final que ahir es va posar també sobre la taula en aquesta sessió de ple que va acabar, com sempre, com els plens ordinaris, amb precs i preguntes.
Sí, efectivament, al torn de precs i preguntes va haver una pregunta. Hem rebut i també s'han publicat a l'ECO una sèrie de correccions a les plaques dels carrers, amarrades a les plaques dels carrers del senyor Antoni Ballester. També les ha fet arribar a l'Ajuntament, Òscar Ortiz preguntava doncs, si...
Una feinada, perquè el senyor Ballester ha enviat com a 11, si no recordo malament, correus electrònics amb tot un desglosat de les errades que ell considera que ha pogut veure
sí.
En el nomenclàtor o en les plaques dels carrers de Sitges.
La resposta del regidor de Via Pública, Lluís Mercès, que s'han detectat algunes errades en les correccions del senyor Ballester.
D'acord.
Aleshores, per això s'haurà de procedir a estudiar, i alguns casos bastant, bastant evidents, casos d'accents, etc, etc. I els altres, doncs, va preguntar fins i tot el senyor Mercè la titulació del senyor Ballester per fer aquestes correccions, i va dir que l'ha trucat, textualment ho va dir així Lluís Mercè, perquè ja sap que Lluís Mercè parla d'aquesta manera a vegades, 200.000 vegades, i que sempre li surt la bústia d'Orange.
Per tant, si el senyor Ballester té el telèfon operatiu, sàpiga que el trucarà el regidor Lluís Mercè, perquè Lluís Mercè va manifestar que l'estava buscant i que l'havia trucat un munt de vegades i li sortia Orange.
Bé, i fora d'això, doncs, també va tornar a sortir, tant en les preguntes de la CUP com també ho hem comentat al final, el tema de les professores de les llars d'infants i altres consideracions. I abans, just abans d'acabar el ple, va voler també l'alcalde fer dues consideracions. Una felicitació als dos candidats del ple a les properes eleccions generals. Per una banda, Mònica Almiñana, candidat a les llistes del Senat del PSC, la tindrem aquest dijous aquí, i per altra banda, Frank Nas Llompart, també candidat número 17, si no recordo malament, sí. A les llistes del Partit Popular, en aquest cas al Congrés. Va felicitar tots dos candidats i també una felicitació, en aquest cas més col·lectiva, es va felicitar doncs, per l'abandonament de les armes de l'organització terrorista ETA. Doncs aquestes dues bones notícies es va tancar el ple d'ahir.
És la 1:10. Saludarem Mònica Omiñana. Com ens comentaven en Joan Tutusaus, té més possibilitats Mònica Omiñana?
Sí, té... Per entendre'ns, les té totes. Ferran Ignasi i Llompar haurien de sortir el 16 de sota.
Ah, exactament.
De sobre d'ell.
I en el cas de Mònica Omiñana és
no,
de les de...
perquè el Senat són aquells de les creuetes.
Ah, entesos. Així de
per
simple,
tant,
eh?
Sí, fins i tot es pot posar la creu amb la Mònica Omiñana sense posar la creu amb els de sobre.
D'acord.
O sigui surt que... a la tercera a la llista, però és que no és... l'ordre no altera el
poder. O sigui que algun dia haurem de parlar de possible comiat? O...
Ah, li preguntarem amb ella.
És la 1:10. Joan, gràcies. Pel resum, tornem demà a les 9. Que passin un molt bon dia. Amb Gavi Serrano demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.